amic, a Cugat Mèdia.
Arrenquem amb un nou podcast de Cau Amic a Ràdio Sant Cugat amb els gossos i els gats com a protagonistes. Com cada setmana ens acompanya en Francesc Codonyers, voluntari de l'associació Cau Amic, que en aquest programa ens explica què és la malaltia de Noé, el que els psicòlegs psiquiatres anomenen el trastorn d'acumulació d'animals, i ens porta un cas, no, una voluntària, la Carme Soler, amb una experiència pròpia. Bon dia, Francesc, bon dia, Carme.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Sí, Júlia, però sí. Abans, malauradament, volia comentar que aquest dissabte passat hi ha hagut un altre accident de caça. Vale? En portem molts. De fet, durant aquest any ja portem un gos. Des de l'inici d'any portem un gos, un senyor que estava recollint pinyes, un ciclista, i aquest dissabte pues, també van disparar un poni. Resulta que ja és un poni de la raça Potoka, que és una raça protegida, i que estava fent un servei de bosc de Vilafranca de neteja del sotobosc. Més amunt, a saber que s'estava fent una batuda de per senglars, amb la qual els ponis es van espantar i van tirar avall per un camí, que és un camí molt transitat, de fet, per excursionistes, senderistes i persones que simplement van a passejar el cap de setmana per la muntanya. I en aquell moment no se sap ben bé com va ser, va sortir un caçador i va disparar un tret en el poni. Segons el caçador, va ser un accident i, bueno, la qüestió és que portem molts accidents en aquest any. Poder tornem a reivindicar que s'acabi d'una punyetera vegada el tema aquest de la caça i que, no sé, que hem d'esperar que passi més. Cada setmana tenim un accident d'aquests.
De fet, des de que hem arrencat aquest 2021 el podcast, no? Cau Amic, el programa, cada setmana reivindiquem un cas.
Ah, exacte. I només em queda donar el nostre condol a la Fundació Miranda, que és una fundació que dedica tots els seus esforços a rescatar cavalls i que aquest poni era un dels seus ponis. Tot el nostre condol i, bueno, sentim molt la pèrdua d'aquest pobre animal.
Perfecte, Francesc, moltes gràcies. I estaran agraïts i us acompanyem amb aquesta reivindicació. Ara, parlant d'un tema diferent, no, Francesc, avui ens veniu a parlar de la malaltia de Noé.
Sí, és una malaltia que s'anomena síndrome de Noé. Va molt lligada, és molt semblant al síndrome de Diògenes, que ja segurament tothom més aviat coneix. Simplement és una persona que comença acumulant animals i arriba a un punt que aquests animals n'hi ha tants que estan mal cuidats, en males condicions, no hi ha diners per cuidar-los amb una vida digna. I això comença normalment amb persones que comencen acollint animals per bona fe, perquè estan abandonats, perquè inclús algun es pensa que els tractarà millor del que estan anant al carrer, i tot això va lligat a un negació de la persona en qüestió. La persona no ho veu, això. Doncs clar, és una malaltia molt complicada perquè fins i tot algú pot considerar que és una persona rescatista d'animals i que se'ls estima molt, però no és així. I avui ens acompanya la Carme Soler, que és una voluntària del CAU, que va viure molt de prop, perquè fins i tot va acollir un gos d'aquest cas, i és el cas de Pultons. Va ser un síndrome de Noé que va haver-hi el 2012, si no m'equivoco, vale? Molt a prop de Barcelona, i va ser un cas molt greu d'això. De fet, hi havia molts gossos i molts gats i molts d'ells en males condicions. No recordo exactament quants gossos hi havia, Carme, en aquell... Tu recordes?
Un centenar, una mica més d'un centenar de gossos.
És a dir, hi havia una persona, una família, una persona a Pontons que tenia el síndrome de Noé i que tenia més de 100 gossos o al voltant de 100 gossos acumulats a casa seva.
Exacte. Eren una mare i un fill. La mare era una dona d'edat molt avançada i el fill que potser tenia uns 50 anys, una cosa així, i que bé, que tenien una casa amb un petit terreny i van començar a recollir gossos, bueno, fins al punt de que, bueno, quan es va destapar el cas, hi havia 106 o una cosa així de gossos. Naturalment eren gossos amb unes condicions higièniques nules, se li feia por a entrar en aquella casa. Si algú busca les fotos, veurà que bueno, la casa estava plena d'excrements, d'orins. I després, el pitjor doncs, són les condicions en què es trobaven els gossos. Naturalment, atenció veterinària nul·la. Últimament no tenien gaire menjar, llavors les baralles eren contínues i això va fer que quan les associacions animalistes van poder entrar en aquella casa, hi havia gossos que presentaven ferides greus. I després estan tots els problemes de conducta que aquests gossos de trobar-se allà doncs, amb unes condicions precàries i amb moltes baralles, doncs, gossos molt traumatitzats i amb problemes de conducta.
D'acord, Carme. Per tant, són gossos que estaven tots convivint en una mateixa llar, no? I que el gran problema, entenc, és que devia ser extremadament costós mantenir tants gossos, no? O sigui, suposo que o és la família o la persona que pateix aquest síndrome s'acaba oblidant de cuidar-los o com evoluciona? Perquè realment, si hi havia aquestes baralles, és perquè no tenien el menjar, no?, aquests gossos.
Bueno, no tenien ni menjar ni espai suficient perquè la casa, és a dir, els tenien la majoria dins de la casa. Naturalment, a mi m'explicaven que, és a dir, per dormir fins i tot hi havia baralles perquè no tenien un espai on poder-se estirar tots. Llavors, el gos que es va llogar una mica al seu espai, un altre li ocupava i llavors ja tenies la baralla. Però, clar, realment la família és que arriba un moment que es tenen allà com si fossin objectes, és a dir, realment no hi ha un vincle, no arriba haver-hi un vincle emocional amb aquests gossos, es tenen allà, es limiten a alimentar-los i no són conscients de que realment aquests gossos o aquests animals estan patint.
Sí, un dels grans problemes d'aquest síndrome precisament és aquest, que la persona que li passa no és conscient de com té els animals, no ho veu. Simplement l'únic que està veient és que està rescatant, perquè moltes vegades els gossos venen de rescats i de llocs que o se'ls troben perduts o mig al bosc o qualsevol lloc i se'ls emporten a casa. Clar, aquesta acumulació, tots sabem el car que és mantenir un, dos gossos en condicions en quant a veterinaris, menjars, enfermetats que acaben tenint quan són vells i tot això és el que costa. Doncs ara imaginem-nos una animalada, mai més ben dit, de 100 gossos en una casa. Això ho tenen les protectores. Ja considerem una protectora amb 100 gossos, que és una protectora sobrepoblada, amb la qual cosa, clar, imagina't un lloc així que no hi ha ni el personal, ni els diners, ni les instal·lacions adequades per tenir tants animals. I això també acostuma a passar amb gats. O sigui, parlem molt de gossos, però moltes vegades ens oblidem de que amb els gats passa exactament el mateix. I les baralles amb els gats, la veritat és que són bastant més complicades que amb els gossos. O sigui, també acaben ferits, han d'anar a veterinaris i exactament passa el mateix. Amb la qual cosa, moltes vegades això ho trobem en veïns nostres. Val? Pot passar que, doncs, que tinguis un veí que va agafant gossos, i arriba un moment que sobretot es comença a notar amb la qüestió higiènica. No pots tenir-ho net amb tants animals.
Està clar, sí. Sí. Per tant, afecta tant a la salut de la persona que hi viu com a la salut dels veïns, no? La salut pública, com la salut dels animals, vull dir, en tots els aspectes, sí.
No sé com, no recordo com es va destapar el de puntons en especial, però sí que la majoria de vegades, aquestes coses, perquè hi ha hagut diversos de síndromes, malauradament en tenim molts, sí que és cert que normalment es destapen gràcies als veïns, per la pudor que fa dels d'orins o per les baralles que hi ha constants, inclús a la nit els gossos acaben molestant i són els propis veïns els que denuncien a la policia. I gràcies a això es poden salvar i rescatar aquests gossos.
D'acord, perfecte. Carme, com és que tu vas acabar adoptant un gos provinent d'una família amb que tenia aquest síndrome?
Bé, jo va ser quan es va destapar el cas de Pontons, que va ser el 2012. Diguem, es va fer una crida. Naturalment, la protectora de la zona no podia assumir 100 gossos de cop i volta. Llavors va fer una crida doncs, demanant ajuda a altres associacions o també cases d'acollida. La veritat és que jo, a través d'una altra associació amb la qual havia col·laborat i que són conegudes meves, em vaig oferir a ser casa d'acollida. Llavors, aquesta associació tenia pensat rescatar 6 gossos del cas de Pontons I bé, em van assignar una. L'únic que una setmana abans de portar-me a la gossa, l'associació em va trucar i em va dir: mira, hem pogut ja entrar a la casa per conèixer realment els gossos, diu, i hem decidit que no els farem cap, no els portarem a cap casa d'acollida, sinó que directament aniran a una protectora. Diu, la veritat, diu, hem tingut altres casos de síndrome de Noé, havien col·laborat, diu, però gossos tan malament com aquests no els havien vist. Diu, sobretot el perill és que aquests gossos presenten uns problemes de conducta greus i és una responsabilitat portar-los a una casa on sabem que poden mossegar. I llavors, bueno, aquests gossos van acabar derivats a una protectora, animals sense sostre. Igualment, com la protectora de la zona continuava demanant cases d'acollida, llavors jo ja vaig contactar directament amb la protectora de la zona. I em van dir que no patís, que em donarien una de les bossetes bones i que amb aquesta no hauria de patir i tal. I bé, vaig quedar un dia amb ells, me la van presentar, era una gossa que estava morta de por, però sí que és veritat que quan me la van donar em van dir, bueno, ves una mica en compte amb ella perquè, bueno, és que estem tenint problemes amb totes les cases d'acollida que ens estan tornant aquests gossos perquè tots s'han acabat mossegant. Però, bueno, jo en aquell moment tenia la gosseta al davant tremolant i d'això i estava allà, doncs clar, no em vaig fer enrere. I bé, me la vaig emportar a casa. I clar, jo ja havia tingut adoptada alguna gossa amb por. Tenia molta experiència a les protectores, també m'havia trobat en altres casos de síndrome de Noé i jo estava acostumada amb el típic gos que, quan té por, s'amaga. Doncs amb aquesta em vaig trobar tot el contrari, que és una gossa que, quan té por, ataca.
Ostres, d'acord.
Llavors, clar, jo la vaig pujar a casa meva. Jo tenia en aquell moment un gos adoptat, que era molt bo, que ja estava acostumat a les acollides. I clar, jo quan la vaig... Naturalment no vaig poder fer una presentació prèvia al carrer, com es fa normalment quan has d'entrar un altre gos a casa teva, perquè amb una gossa amb tanta por i que es podia escapar en qualsevol moment, que intentava amagar-se dins a sota els cotxes i tal, no podia fer-ho. Per tant, la vaig pujar directament a casa. Quan vaig entrar al menjador, el meu gos no va reaccionar, no li va fer ni cas. La gossa anava buscant algun lloc per amagar-se, o això és el que em va semblar en aquell moment. Total, que en el moment que la deixo anar, la gossa el primer que va fer va ser llançar-se contra el meu gos i el va atacar.
Ostres, Carme, com et vas sentir tu en aquell moment?
Descol·locada totalment. I llavors el meu gos, com va poder, es va enfilar al sofà. I llavors la sort que vaig tenir, clar, en aquell moment, que estava jo, la meva mare, la reacció normal era intentar agafar el meu gos per protegir-lo. Però clar, jo sé que això era... En un segon suposo que em van passar mil coses pel cap, però jo sabia que si feia això estava tot perdut. Llavors també confiava molt en el meu gos i vaig decidir dir, a veure com es manega. Llavors el meu gos, per sort, és un gosset que tenia moltes taules, havia sigut un gos de carrer, que havia viscut a la protectora. I bueno, la qüestió és que va reaccionar quedant-se com una estàtua. L'altra, la gossa... Del cas de Pontons, se li va quedar mig centímetre de la cara, grunyint, ensenyant les dents, estarrufada com una mala cosa, i el meu gos va aguantar el tipus. Li va fer mil senyals de calma, que s'hi va d'allar, que s'hi gira el cap, però la qüestió és que no es va bellugar en cap moment. I el fet de no bellugar-se va fer que la gossa a poc anés reculant cap endarrere, i bueno, se'ns va quedar al centre del menjador, i no exagero, 3 hores seguides, rondinant, ensenyant-nos les dents. I bueno, la família el que vam decidir és el mateix que feia el gos faríem nosaltres. Com el nostre gos estava quiet al sofà, nosaltres vam seure tots al sofà i sense bellugar-nos. I així durant 3 hores, fins que la gossa va començar a aplacar-se una mica i ja va deixar d'ensenyar-nos les dents. Però bueno, aquesta va ser l'entrada de la gossa.
Mare Déu, vau tenir sort, que el vostre gos era un gos de carrer i amb aquesta personalitat també de fer-li front, no?
Sí, la veritat, jo sempre dic que, diguem, si la gossa, que es diu Trudy, si la Trudy finalment va poder superar el primer dia i es va quedar a casa, sempre va ser gràcies al meu gos. Perquè després també hi havia un moment que, bueno, era l'hora de dinar ja, i clar, ja ningú es bellugava, ningú s'atrevia a bellugar-se. I va ser el meu gos el que suposo que va dir, ja és l'hora de menjar i jo m'estic morint de gana, i va decidir baixar del sofà. I llavors, bueno, en lloc d'anar directe cap a la cuina, pel camí més curt, bueno, va fet com tota una volta per tot el menjador, diguem, per fer una corba molt ampla, intentar allunyar-se el més possible de la gossa i finalment poder entrar a la cuina. I jo vaig dir a la meva família, doncs el mateix que ha fet el nostre gos farem nosaltres. Farem el mateix recorregut i, bueno, sí, tots fent la volta per tot el menjador, però, bueno, i anàvem seguint els mateixos passos que feia el nostre gos, fèiem nosaltres.
Molt bé, molt bé. Digues, Francesc.
Va, 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 i que, de fet, sí que és cert que la Trudy és una gossa molt, a dia d'avui, que no ha pogut superar els seus traumes. Ha estat, la Carme ha fet un esforç impressionant en quant a educadors, a etòlegs, inclús va portar en una masia una temporada perquè la cosa intentar, com a mínim, conviure millor i tenir una qualitat de vida més adequada. Hem de dir que aquesta gossa, quan sortia de passeig i veia un altre gos, era reactiva completament, amb una actitud agressiva, i perquè anava lligada, perquè si no és que estigui a sobre de qualsevol cosa que hagués passat pel mig. Clar, amb aquestes situacions, treure-la a passejar era algo complicadíssim. Llavors, tot això, a dia d'avui, la gossa s'ha habituat a viure a casa seva i és un dels exemples del que passa amb aquest tipus de casos. Molts d'aquests gossos que tenen tanta por, quan un gos té por és quan és més perillós que mai, perquè és quan et pot atacar més. Si a sobre aquest gos se sent acorralat o amenaçat, realment és molt perillós i és com pot ser molt agressiu, val? Tot i que no ho sigui, de fet. Però són gossos amb pors exagerades i inclús diria que és més que por i és pànic, que no controlen. Llavors, s'ha d'anar molt al tanto, inclús a vegades val més que estiguin amb una protectora que poder sabran com tractar-lo, que no pas que en una casa, en el cas de la Carme, perquè ella té molta experiència amb gossos i també es va assessorar moltíssim en aquest nivell. Recordo que diversos etòlegs van anar-la a veure i era un cas que fins i tot van treballar moltes persones. Però si no estem disposats a fer tot aquest esforç, val més que aquest gos estigui amb una protectora.
D'acord. I ara, d'acord. Ara la situació actual, Carme, perquè ara parlem de fa 8-9 anys, la situació actual de la Trudy és, s'entén amb el gos, amb el vostre gos, ara mateix, o surt a passejar? Quina és la situació actual?
A veure, amb el meu gos, diguem, es van arribar a entendre a nivell de convivència, mai van arribar a ser amics perquè, diguem, la Trudy, és a dir, tot l'estrès que la generava la situació d'intentar sortir al carrer i trobar-se amb altres gossos, la feien tan estressada que després això, quan arribava a casa, ho pagava amb l'altre gos. No és que el gos volgués barallar-se, però bueno, no controlava les seves reaccions. El meu gos ja era vellet, tampoc estava per gaire les històries, i bueno, va haver-hi algun problema de convivència, però bueno, podien estar junts. El meu gos va morir ja fa uns anys, i la Trudy, bé, actualment la seva situació és que després de 7 anys d'intentar a través d'educadors, de fins i tot portar-la a una residència perquè convisqués amb altres gossos, etc., no s'ha pogut arreglar la situació. I també amb això, diguem, ha contribuït molt al fet de que per molt que jo treballés el tema de la por a altres gossos, un problema afegit és que, diguem, a Sant Cugat hi ha el mal costum, a Sant Cugat i altres municipis, de que hi ha molta gent que porta els gossos deslligats. Val. La meva gossa el que necessitava era aprendre. Jo al carrer estic segura. Per molt que vegi altres gossos, els altres gossos no em faran res. El problema ve quan hi ha gossos deslligats, que per molt que tu avisis a l'altre propietari, sisplau, lligui-la al gos que no s'acosti a la meva, l'altre propietari sempre diu que el meu gos no fa res. Val, entre que jo em discuteixo amb l'altre propietari, l'altre gos ja està a sobre de la meva gossa naturalment reacciona malament i els altres gossos a vegades, veient la reacció, giren cua, però hi ha moltes altres vegades que llavors s'enfronten a la meva gossa. Per tant, ja tenim una baralla i, per tant, tota la feina que jo durant mesos potser he aconseguit algun progrés, amb una baralla m'ho tirava tot enrere. I clar, aquí em vaig trobar amb un hàndicap que no el podia superar. És a dir, jo he vist que, diguem, al centre de Sant Cugat, per molt que trigo un quart d'hora en sortir als afores, és que sempre em trobava el meu gos deslligat. I, clar, això dificultava molt el problema.
Per tant, ara no surt a passejar la Trudy?
No, la Trudy ja fa 2 anys que vaig decidir, és a dir, la gossa actualment té 10 anys, quan ja tenia 8 anys, entre que a mi se'm van ajuntar també uns problemes de salut, etcètera, ja vaig decidir que, bueno, que realment, és a dir, per fer patir a la gossa, en 7 anys gairebé no havia avançat, no tenia sentit que continués fent patir, i bé, està a casa, té una terrassa gran, i ella, diguem, a casa és el seu espai segur, ja hi ha cap problema, és una gossa molt sociable, és a dir, ella quan va rodant ni era sociable amb persones ni amb altres gossos. El tema de socialització amb persones s'ha avançat moltíssim. És una gossa desconfiada al començament, però que bueno, es deixa tocar i és molt bona, però a nivell de gossos sí que no s'ha pogut superar el tema.
D'acord, o sigui que ja heu treballat durant tot aquest temps i tot i així no ha estat possible superar, tot i que la vau agafar, que tenia 2 o 3 anys, entenc, no? Perquè la vau agafar...
Tenia un any, quan la
un
més
any.
O menys es calcula que devia tenir un any. Perquè una altra cosa del síndrome de Noé és que, clar, ells acumulen gossos de la mateixa manera que no tenen atenció sanitària veterinària, tampoc estan esterilitzats aquests gossos. Per tant, allò és un continu de camades que neixen en condicions precàries, camades que no han sortit mai d'aquella casa i que a més han conviscut amb gossos que es barallen contínuament. Llavors, la Trudis se suposa que és una gossa d'alguna camada que va néixer allà. Per tant, és una gossa que no havia sortit mai d'aquella finca, mai l'havia tocat una persona, és a dir, perquè els síndromes de Noé els tenen allà acumulats però no es molesten tampoc en donar-los carinyo ni res. És a dir, estan per allà, per tant, és una gossa que mai havia tingut contacte físic amb persones i, a més, que havia conviscut amb altres gossos doncs, a nivell de baralles i bueno, de sobreviure com es podia.
Clar, per tant, l'únic any de vida que havia tingut havia estat en aquestes circumstàncies, no? És a dir, sobrevivint a base o mossegar o en circumstàncies agressives al seu voltant.
Aquest és l'entorn amb el que havia viscut. Per tant, clar, quan va arribar a casa meva, doncs ja et dic, és que ni una carícia. Jo vaig trigar doncs, quasi 2 mesos en poder-li fer la primera carícia. Va ser tot un procés molt lent i bueno, deixar-la que ella mateixa a poc s'anés acostant. I bueno, ja dic, en aquest aspecte, a nivell de socialització en persones, sí que s'ha pogut treballar. Però a nivell de gossos, amb el hàndicap aquest que t'explico, que si cada cop que surt al carrer hi ha una baralla per un motiu o un altre, doncs ha acabat aprenent que no es pot fiar mai dels altres gossos.
Clar, clar.
Això és una cosa que tenim en compte, sobretot quan anem de passeig i quan nosaltres podrem portar el nostre gos suelto, hem de vigilar que no molesti ni a persones, ni a nens, ni a altres gossos. I amb això també m'he trobat moltes vegades, perquè jo tinc diversos gossos, tinc 2 que els tinc que portar lligats i els altres 3 poden anar sueltos. Però sí que és cert que el seu radi és molt al costat meu. Però clar, hem de tenir en compte això, que no tots els gossos accepten els altres gossos. Llavors, és molt fàcil que acabin baralla, amb la qual cada baralla incrementa més l'estrès i la por. I arriba un moment que era el que passava amb la Trudy, que quan sortia de passeig ja era aviam qui trobava. De fet, ella ja es posava a la porta i ja a la porta ja abordava i deia, però si encara no has vist a ningú.
Clar.
Però ja era el concepte. I ja de passeig, aviam amb qui m'enganxo. Clar, i això és molt complicat a mesura que es van fent adults, és molt complicat de trencar.
Sí, ja anava preparada perquè ja era el que ja estava acostumada, havia vist, no? I a més és amb el que es trobava dia a dia.
I com que ja ve d'un lloc on per sobreviure has de lluitar, inclús barallar-te i mossegar, perquè menjar per tots en aquests casos generalment no n'hi ha, doncs és la llei del més fort.
Clar. Francesc, vosaltres a Cau Amic, a l'associació Cau Amic, heu acollit a gossos que venien de cases amb propietaris amb aquest símptoma?
No, per sort, amb gossos nosaltres no hem tingut que actuar mai. Sí que és cert que amb gats hi ha un cas en el nostre municipi i es va haver d'actuar, com a mínim vam aconseguir esterilitzar. Eren, també és cert que no eren gats que estiguessin a dintre casa, sinó eren gats de colònia, ja n'hem parlat. Són gats que entren i surten del jardí, entren i surten de la casa, poden estar per allà. I sí que és cert que es va actuar fa un parell d'anys amb una propietat i es van esterilitzar tots els gats d'aquella vivenda. Més que res perquè no n'hi haguessin més.
Clar.
Perquè, clar, els gossos sí que pots buscar-los cases d'acollida, pots buscar-los protectores i els pots distribuir entre diverses opcions. Però els gats que són salvatges, que era aquest cas, estem parlant de que l'únic que fan és anar-se reproduint i anar menjant, amb la qual cosa tenia una colònia que en aquest cas, si no recordo malament, hi havia més d'una trentena de gats. Amb la qual cosa, imagina't els veïns com durien estar amb tants animals per allà donant voltes. I aquí es va optar per actuar d'aquesta manera, per esterilitzar a tots els que es van poder, que crec que van ser la gran majoria, i a partir d'aquí la cosa es va suavitzar.
D'acord, molt bé, Francesc. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies, Carme Soler i Francesc Codonyers, per donar-nos, aportar-nos tant de coneixement del síndrome de la malaltia de Noé i també de tot el que les conseqüències en els animals, tant gats com gossos, però en aquest cas hem viscut un cas de gossos. Moltes gràcies i ens trobem a la setmana vinent en un pròxim capítol que ens portarà en Francesc, amb moltes ganes de tornar-vos a escoltar. Per qualsevol cosa, ja sabeu que aquest podcast es pot escoltar a www.cugat.cat, sempre disponible en podcast. I moltíssimes gràcies, Carme. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Gràcies, Francesc. Ens trobem la setmana vinent. Gràcies.
Bon dia.
Bon dia.